Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1973, 8 de desembre, dissabte. Són quarts de 10 del vespre i dos matrimonis que acaben de sopar plegats surten del restaurant L'Hostal Nou de Llobera, al Solsonès. Van cap al cotxe, que està aparcat amb bateria davant del local. Un dels homes puja al vehicle per treure'l de l'aparcament, mentre els altres s'esperen una mica apartats que faci marxa enrere per poder-hi pujar. De sobte, l'home que està fent la maniobra sent una detonació i crits. Surt del cotxe i veu que l'home amb qui ha estat sopant està estès a terra. L'han mort d'un tret a l'abdomen.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem la història d'una obsessió i també la d'una finca, Montraveta, que ha vist morir violentament almenys tres persones. El relat d'avui s'acaba l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992, però al final del capítol veureu que podria tenir un epíleg amb un altre crim molt més actual. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
La història que us expliquem avui ens porta fins al Solsonès, la terra de les mil masies. En diuen així perquè dels 15 municipis que integren la comarca, només 6 tenen nucli de població. La resta són tot masos disseminats. L'activitat econòmica principal és l'agricultura i la ramaderia. Ens fixarem en Montraveta, una casa pairal construïda pels vols del segle XI al que avui és el terme municipal de Llobera, al sud del Solsonès. Candi Pujol, un advocat de Solsona que tindrà un paper en aquesta història, coneix molt bé Montraveta.
La finca té unes 160 i escaig hectàrees. Hi ha una part que és solana i de cultiu, la part petita, que deu tindre les 35 hectàrees, on hi ha la casa i on hi ha la capella romànica. I després hi ha l'Obaga, que és el que té riquesa forestal, doncs que deu tindre unes 100 hectàrees, i que d'un bosc molt frondós, amb baumes, amb molts accidents, amb rierols...
Actualment, tant la casa pairal com la capella romànica que hi ha al darrere estan en molt mal estat. Ja fa molts anys que no hi viu ningú, a Montraveta. L'últim home que hi va viure, primer amb la dona i les filles i després tot sol, en va marxar a Correcuita l'any 1989. Era un descendent de la nissaga que havia aixecat la masia. Un home que va matar per conservar el que creia que era seu i que ho va acabar perdent tot, fins i tot la llibertat. La nostra història comença el dissabte 8 de desembre de 1973. Som al bar-restaurant L'Hostal Nou de Llobera, a la carretera que va de Solsona a Torà. L'Hostal Nou, juntament amb l'església, és el punt de trobada dels veïns de Llobera. Els homes, sobretot, hi van cada dia a fer el cafè i a jugar a la botifarra mentre fan tertúlia i comenten les últimes notícies. Aquest vespre, dia de la Puríssima Concepció, a l'hostal hi ha més gent que de costum. El menjador és ple de gom a gom i s'hi respira un ambient festiu. En una de les taules hi ha Julià Tarrés, un tractant de fusta de Solsona que està sopant amb la seva dona i uns parents. Mentrestant, hi ha algú que els vigila. A 3:15 del vespre, havent sopat, Julià Tarrés, la seva dona i els parents surten de l'hostal. Fa fred i l'únic que se sent, a més del xivarri esmorteït del restaurant, és el motor d'algun cotxe que passa per la carretera. El que succeeix a continuació ho sabem per la declaració del José, el cosí. Li hem posat veu.
Salimos del hostal nou y nos dirigimos hacia el coche, que estaba aparcado a unos 10 metros de la puerta del hostal, en una zona poco iluminada. Yo me fui a subir al vehículo mientras mi esposa, mi prima y su marido esperaban en la parte de atrás para subirse también al coche una vez lo hubiera movido.
El José no pot saber què està passant al darrere del cotxe perquè ell és dins. La seva dona, la Maria, sí que ho veu tot. Atenció al que explica la Maria.
En este momento, antes siquiera de que mi esposo hubiera puesto el coche en marcha, salió de entre los demás coches aparcados un hombre que yo no conocía. El hombre se dirigió a Julia Tarrés y le dijo que tenía que hablar con él. Julia le dijo que podían hablar allí mismo y el hombre le contestó que no, que fuera hacia donde estaba él, un poco más atrás.
L'home que ha interpelat el Julià està mig amagat en la penombra.
El hombre dio unos pasos hacia atrás entre los vehículos aparcados y enseguida, sin que yo oyera ninguna otra palabra, volvió a salir de entre los coches. Entonces, estando a unos 3 metros de distancia de Julià, le disparó.
Julià Tarrés trontolla i cau a terra. L'agressor ha fet servir una escopeta de caça carregada amb un cartutx de postes que són una mena de balins d'entre 6 i 8 mil·límetres de diàmetre. D'un sol tret, Tarrés ha rebut 8 impactes a l'abdomen que li han ferit el fetge, la melsa, l'estómac i el pulmó. El tret i els crits alerten la clientela de l'hostal nou que surt a veure què ha passat. Quan hi arriba l'ambulància ja no s'hi pot fer res. Pocs minuts després, Julià Tarrés mor d'una hemorràgia interna allà mateix, a terra. Mentrestant, l'assassí ha aprofitat la confusió per fer-se fonedís. La notícia s'escampa molt ràpidament. L'endemà del crim, tant Llobera com Solsona, d'on era Julià Tarrés, en van plenes. A totes les botigues i a tots els bars se sent un nom, Vicenç Mosella, el Montraveta. Qui és Vicenç Mosella i per què l'assenyala la gent? Lídia Oriols.
Vicenç Mosella Mas va néixer el 1929 a Calonge de Segarra, al nord de la comarca de l'Anoia. En aquest moment té 44 anys. Va arribar a viure a Montraveta, una finca que havia estat propietat de la seva família des de feia generacions, quan en tenia 15. No va anar mai a escola i sempre ha fet de pagès. Els pares de Vicenç Mosella eren els masovers de Montraveta. Qui els contractava era l'amo de la finca, que era l'oncle del Vicenç. Mosella, doncs, va créixer a Montraveta. Ell, el seu germà i els seus pares es cuidaven de la casa, de les terres i del bestiar. Mentrestant, l'oncle, a qui tothom considerava l'amo de la finca, vivia a Torà, a uns 25 quilòmetres de Llobera. Gairebé només hi treia el cap per quedar-se una bona part de la collita i per tallar-ne arbres.
Els boscos aleshores tenien molt valor econòmic, no era com ara. Pràcticament el preu que es paga ara, traduït en pessetes, era el mateix que es pagava als anys 60. És a dir, que una finca que tallava unes quantes hectàrees de terreny i una finca amb riquesa forestal tan gran i tan alta com aquesta, doncs es podia comprar només amb una tallada diversos pisos a Barcelona, perquè us feia una idea del valor econòmic que tenia aquest recurs. I és clar, i això el seu germà, pare del Vicenç, i el propi Vicenç no els hi va fer gaire gràcia perquè se sentien com a propi i els hi semblava que els hi estaven prenent riquesa de la finca. Total, que aleshores el Vicenç agafa els papers que té i se'n va al notari de Solsona i li demana a veure que li expliqui com està allò i si té algun dret, si té legítima.
Això que explica l'advocat Candi Pujol va passar anys abans del crim, quan el pare de Mosella encara era viu. Tingueu en compte que pare i fill eren tots dos analfabets. No sabien què deien aquells papers.
Total, que el notari li diu que el seu pare, el pare del Vicenç, l'Isidre, és propietari d'una tercera part de la finca, segons els capítols matrimonials dels avis, que van atorgar els avis al casar-se, i que el que feia de propietari, Josep Mosella Colella, en realitat era propietat de dues terceres parts. És a dir, que també tenia la condició de propietari el pare del Vicenç, amb la qual cosa el Vicenç automàticament també es va sentir propietari.
Mosella, que s'acabava d'assabentar que, a més de Masover, també era propietari, va sortir molt indignat del notari. Se sentia tan enganyat i humiliat que es va encarar al seu oncle. Li va demanar explicacions i li va exigir que retornés al seu germà, és a dir, al pare del Vicenç Mosella, tot el que s'havia embutxacat indegudament. L'oncle, per calmar els ànims, li va fer la següent proposta.
Escolta, faig uns capítols, es faig un heredament, que vosaltres, el teu pare o tu, el teu pare i si falta ell tu, que esdevingueu propietaris de la totalitat, però mentre jo visqui, jo vull viure de la finca i, per tant, em quedaré els guanys i em faré l'ús de fruit, a part de que puguem pactar que vosaltres us quedeu la tercera part que us correspon.
Mosella no va voler acceptar el tracte. Va pensar que l'oncle ja era massa gran per tenir fills i que quan morís, igualment ho heretaria tot ell. Van passar els anys, va morir el pare i va morir l'oncle, i aquí van començar els problemes de debò. L'oncle havia deixat les seves dues terceres parts de la finca al germà petit de Mosella. Mosella li deia al seu germà petit que ell era el gran i que, per tant, la finca era tota seua. Al final, el petit, far que cada vegada que volia tallar una part del bosc el seu germà gran li impedís, va prendre una decisió dràstica que tindria conseqüències funestes.
Finalment, no troba altra solució sinó que vendre-ho amb un tercer.
I qui li va comprar al germà petit de Vicenç Mosella aquestes dues terceres parts de Montraveta? Doncs el Julià Tarrés, tractant de fusta de Solsona, juntament amb un soci. I el primer que van fer per recuperar la inversió va ser tallar arbres.
Vicenç Mosella, el germà gran, que veia com anaven caient els arbres de Montraveta, estava cada dia més emprenyat. Primer va intentar aturar-ho per la via legal. Va parlar amb l'alcalde de Llobera, amb el jutge de pau, amb advocats, amb la Guàrdia Civil, amb tothom que li semblava que el podia ajudar. Però tots li deien el mateix. Legalment, no hi havia res a fer, perquè Tarrés i el seu soci eren copropietaris de la finca.
Esgotada la via legal, Mosella va passar a les amenaces. Ens ho explica el Guillem, net de l'aleshores jutge de pau de Llobera.
Llavors el que passava és que clar, que ell, si veia que no l'apoyaves amb la seva causa, per a ell eres el seu enemic. Llavors el meu avi l'havia amenaçat moltes vegades i el meu avi l'intentava fer raonar que ell no tenia... que no podia fer res, ell, que ell havia d'escoltar el que deia l'abogat, que ell no era ningú com per decidir res. Saps? I ell no ho entenia. Ell creia que tant l'alcalde com el jutge de pau pues que l'havien d'apoyar, i si no l'apoyaven ja eres el seu enemic. I aquí hi havia el problema, que llavors anàvem amenaçant a la gent i li tenien por, clar, perquè a vegades les amenaces eren de mort.
Cansat que no li fessin cas, Mosella va amenaçar directament Julià Tarrés i el seu soci. Els va dir que no li toquessin cap arbre més o ho pagarien car.
Ell estava ben convençut que ell era el propietari únic i, per tant, com que ningú li havia volgut fer cas, malgrat que havia denunciat el fet i malgrat que havia parlat amb els calibres, doncs ell finalment havia optat doncs, per prendre's la venjança per compte propi. Perquè se sentia robat. És un home que se sentia robat i humiliat.
Aquest que acabem de sentir és l'escriptor Antoni Pladevall, que va escriure una novel·la inspirada en la història de Vicenç Mosella. El llibre es titula Massa i Ferguson 35. Segons afirmarà després la sentència, Mosella no només acusa Tarrés de tallar uns arbres que no són seus, sinó també de posar-li pals a les rodes a ell perquè pugui explotar el bosc.
Tarrés era uno de los compradores de la finca Montraveta, al cual Mosella consideraba como uno de los responsables de que el ayuntamiento le hubiera denegado el permiso para talar árboles.
El permís li denegaven perquè no pagava la contribució, però ell, ja ho heu sentit, es pensava que darrere de tot hi havia la mà de Julià Tarrés.
Tarrés habló unos momentos con el alcalde de Llobera en la barra del bar, a lo cual estuvo atento Mosella, sintiéndose aludido sin fundamento alguno en la conversación, lo cual contribuyó a excitar aún más su ánimo. Luego, Tarrés pasó el comedor para reunirse con sus acompañantes y Musella se dirigió a su casa con el coche. Allí cogió una escopeta calibre 16 con un cartucho de postas y volvió seguidamente al hostal, donde esperó hasta que Tarrés terminase de cenar, dispuesto a abordarle a la salida. Sobre las 21:45 horas, al ver que se disponían ya a abandonar el local, Musella procuró salir delante, ocultándose entre los vehículos aparcados, y mientras Tarrés y su mujer esperaban que su primo sacara el coche del aparcamiento, Musella se dirigió a Julia Tarrés.
Segons la sentència, la conversa va anar més o menys així.
Tarrés! Dis-me per què no em deixes tallar els pins, eh?
Jo no en sé res d'això.
No? I com és que surt el teu nom als papers, eh? Dis-me!
Mira, Musella, tu ja no hi pintes res a la finca.
Com? Cago en Déu, vine aquí, vine, que et vull dir una cosa.
Jo no em moc. Si em vols, aquí em tens.
Sí? Doncs ja veuràs, ja.
Sin más palabras, Musella dio un paso atrás, cogió la escopeta que tenía escondida y disparó, sorprendiendo a Tarrés por lo inesperado de su acción, que le impidió siquiera protegerse, resultando alcanzado por 8 proyectiles penetrantes en la región epigastrio-hipocondrio derecho que le causaron la muerte instantánea por hemorragia aguda interna. El agresor huyó inmediatamente del lugar de autos y estuvo refugiado en los bosques.
Ja veieu que en aquest cas la identitat de l'autor del tret no és cap misteri, però que se'n conegui la identitat no vol dir que la història s'acabi aquí, ni de bon tros. La Guàrdia Civil encara ha d'atrapar Vicenç Musella i no els ho posarà gens fàcil.
És molt difícil que algú que conegui el terreny sigui trobat per Guàrdia Civil, que no el coneixia, el terreny. És molt difícil. A part de que ja dic, no, segur que no s'estava a la finca permanentment. A la finca hi devia anar, a la finca, a part, a la Obaga hi devia anar tant en tant. Però es coneixia tot el territori. I és impossible trobar-lo amb una Obaga de pins de 20 metres.
Bé, sembla que és una recerca molt precària, amb moltes traves, perquè això m'ho van dir d'una manera... Bueno, m'ho van dir 2 o 3 informadors. Sembla que va ser justament un hivern especialment boirós. O sigui, hi havia una boira densa, com gairebé feia molt de temps que no recordaven, que gairebé impedia, de fet, impedia entrar al bosc i veure-hi. Fins al punt que es veu que gairebé ni a buscar bolets aquell hivern no hi anava. Era una boira molt densa, eh? Això és una cosa que m'ho van destacar. Aleshores, clar, la Guàrdia Civil, que tenia la comesa de localitzar-lo i capturar-lo, doncs no hi acabava d'entrar, la Guàrdia Civil. No hi acabava d'entrar. I em consta, perquè clar, se les havien amb un home armat que ja havia matat. Per tant, si no hi havia visibilitat, es pensaven que els podia esperar darrere de qualsevol roca.
S'enfronten a un home armat en un terreny que no coneixen i amb poca visibilitat. Per això s'estimen més esperar-lo a Montraveta, confiant que algun dia apareixerà. Segons l'avi del Guillem, el veí de Llobera que hem sentit fa una estona, a Montraveta els guàrdies civils es pelen de fred.
Allà a Montraveta feien guàrdia, durant molt temps feien guàrdia. Al mig de l'hivern es veu que passaven fatal els guàrdies civils allà. I a vegades venien aquí una estona a escalfar-se. Però tot això era guàrdia civil, sempre. Clar, cada dia la Guàrdia Civil ja hi vivia, quasi bé, per aquí.
Es veu que molt sovint passaven el matí esmorzant, buidant el porró de vi, això em va arribar, això m'ho van explicar, i finalment deia, bé, ja tornarem demà perquè avui aquesta boira no s'aixeca.
La Guàrdia Civil també vigila la dona de Musella, que encara viu a Montraveta amb les 2 filles del matrimoni. Dic encara perquè ja veureu que poc després canviarà de casa. 6 dies després del crim, els agents de la Benemèrita s'enduen una sorpresa.
Sobre las 18:15 horas del pasado 14 de diciembre, cuando un grupo de 3 guardias se encontraba en las inmediaciones de la masía Montraveta, observaron salir de la misma a la esposa del presunto homicida, Vicenç Musella. La señora, que llevaba una pequeña bolsa en sus manos, se internó en la zona boscosa a unos 500 metros de donde se encontraba el grupo. Momentos más tarde, salió del lugar con las manos vacías. El grupo se dirigió al lugar, pero no pudo hallar el sitio exacto en el que la mujer había dejado la bolsa. Sin embargo, apareció entonces un hombre armado que resultó ser el tal Vicenç Mosella.
Els guàrdies, que també van armats, li criden l'alto. Mosella arrenca a córrer. Els guàrdies li van darrere i, veient que no s'aturarà, disparen. Però no l'arriben a ferir. Impotents, veuen com Mosella salta d'alta baix d'un marge i desapareix. Se'ls ha tornat a escapar.
Un grupo de 10 guardias permaneció en aquellos lugares hasta el amanecer, fecha en la que se organizó una batida en la que intervinieron fuerzas de los puestos de San Lorenzo, Solsona, Torà, Clariana, Pons, Artesa de Segre, Agramunt i Guissona.
Això que expliquen els informes de la Guàrdia Civil va quedar així escrit. L'únic que troben és la prova que Mosella rep ajuda de la seva dona, una bossa de plàstic amb mig quilo de pa, una mica de cansalada i una botifarra. A partir d'ara es conjuren a no perdre mai de vista la dona de Mosella. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Inene, inene. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Van passant els mesos, Mosella continua en parador desconegut i comencen a circular històries. N'hi ha que diuen que malviu com pot, arreplegant menjar d'aquí i d'allà i resguardant-se del fred en coves, com un animal. D'altres, sense dir mai noms, asseguren que hi ha gent que l'acull a casa seva i li dona menjar.
Els veïns van quedar dividits, sembla. Van quedar dividits perquè mentre els uns creien que havia comès una barbaritat, perquè matar era la cosa més terrible que es podia arribar a fer, i per tant, de seguida, ni que fos en silenci, li ho van recriminar. Els altres, una part, no el justificaven, però el comprenien, perquè consideraven que molt probablement havia estat víctima del seu germà quan es va vendre la part de la finca que li corresponia.
Bueno, per la gent del poble, clar, la gent del poble el veien, bueno, un pagès del poble, un veí, clar, ell no el veia mala persona, perquè realment no era mala persona. El que passa que amb aquest tema de la finca, pues, es van emmerdant tot, ell no va voler creure el que li deia la gent, saps? Ell no sabia llegir ni escriure. Llavors això li feia desconfiar de tothom. I era molt desconfiat, era molt tancat, i clar, i es va anar emmerdant tot fins que va acabar com va acabar. Quan tu li parlaves del tema aquest, tu ell et treia el tema, i ja, clar, amb ell li tocava la fibra, ja el veies que s'alterava. Ja suposo que havies d'intentar canviar de tema, o si no, ell se n'anava escalfant.
Anem al 14 de desembre de 1974. Ha passat un any i 6 dies del crim i Vicenç Mosella continua desaparegut. Fins ara, la Guàrdia Civil ha estat esperant que es cansés de fugir o que cometés un error. I quan ja comencen a pensar que això no passarà mai i que el crim quedarà impune, tenen un cop de sort. Aquell dia, un home entra molt nerviós a la caserna de la Guàrdia Civil de Solsona i diu que sap on és Vicenç Mosella. És el seu cunyat. Unes quantes patrulles de la Guàrdia Civil surten corrents cap a casa del cunyat, a Olius, amb la intenció de detenir Mosella. La dona i les filles ja fa un temps que s'han traslladat a viure allà. Hi van 9 agents, perquè ja saben com les gasta i no volen que se'ls torni a escapar. Però el que es troben avui és un home cansat de fugir, que ha tornat per veure la seva família. Mosella, el Montraveta, es deixa detenir fàcilment. Quan se l'emporten a la caserna, explica el que va passar el dia del crim, però amb un matís.
Mosella diu que no volia matar Julià Tarrés, que només el volia espantar, però que estava tan nerviós que va apuntar malament i el tret va anar a parar a l'abdomen. Llavors va tornar al cotxe i se'n va anar corrents a casa. Va agafar 4 coses, li va dir adéu a la seva dona i es va amagar al bosc.
Durant l'any i escaig que ha estat amagat, Mosella no ha dormit sempre al ras. Recordeu que hem dit que la Guàrdia Civil en principi tenia vigilada la dona de Mosella? Doncs escolteu bé què explica l'advocat Candi Pujol.
La seva família vivia en una masia Olius entre Solsona i el Pi de Sant Just, el que se'n diu una cabana, del Villet, i estava permanentment vigilada per dos guàrdies civils des de fora, aquesta casa on vivia la seva senyora i els fills. Però la seva senyora es va quedar embarassada i va tenir un fill. És a dir, que alguna nit aquest senyor compareixia on hi havia la seva dona, s'enllitava amb ella i va quedar embarassada i va tenir un fill durant aquesta època, o sigui, passant dels controls de la Guàrdia Civil.
El judici contra Vicenç Mosella se celebra el febrer de 1976. Han passat 2 anys i 2 mesos del crim i 1 any i 2 mesos de la detenció. L'advocat de Mosella, Miquel Montanya, sosté que el seu client no pretenia matar Julià Tarrés i en demana l'absolució. El fiscal, en canvi, diu que Mosella va planificar l'assassinat i que va actuar amb traïdoria. Però atenció, també demana que l'absolguin. Per què? Perquè els psiquiatres han determinat que Vicenç Mosella és inimputable.
El procesado, hombre rudo y primitivo, carente de instrucción, se había mostrado siempre obstinado en sus ideas primarias, receloso y con desconfianza hacia sus convecinos, debido a su personalidad paranoica, puesta sobre todo de manifiesto en la obsesión que tenía respecto a la propiedad de la finca Muntraveta, de la que era, según él, único dueño, por haberla heredado de su padre, sin admitir en contra de esta firme convicción suya ninguna sugerencia o reconocimiento de derechos que pudieran corresponder también a otras personas. El procesado estaba afecto en el momento de cometer el hecho de una psicosis paranoica con ideas delirantes de persecución y autodefensa que anulaban su voluntad y la libre determinación de sus actos, lo que determina su total inimputabilidad respecto al hecho delictivo.
Traduït, vol dir que Vicenç Mosella no era responsable dels seus actes. Per això, el fiscal demana que se li apliqui l'eximent complet d'alienació mental. L'acusació particular, en canvi, demana 30 anys de presó per assassinat i 2,5 milions de pessetes d'indemnització per a la vídua i els 2 fills de Julià Tarrés. Sentim què decideixen els jutges.
Fallamos que debemos absolver y absolvemos al procesado Vicenç Mosella Mas del delito de asesinato por concurrir en él la eximente completa de enajenación mental. Sin embargo, por su manifiesta peligrosidad social, decretamos su internamiento en un sanatorio psiquiátrico penitenciario, del cual no podrá salir sin la previa autorización de este tribunal. Además, el procesado absuelto deberá indemnizar en la cantidad de 900.000 pesetas a la viuda del fallecido y en 200.000 a cada uno de los 2 hijos, afectándose al pago de dichas indemnizaciones la tercera parte de la finca Muntraveta.
Vicenç Mosella no està gens content amb la sentència. Segons explica el seu advocat Miquel Montanya en un escrit presentat al jutjat, el seu client vol que interposi un recurs davant el Tribunal Suprem. Montanya intenta fer-li entendre que no val la pena, que és absurd recórrer una sentència absolutòria. Però Mosella no escolta raons. A ell, els arguments jurídics tant se li donen. El que vol és que li tornin la finca.
Incapaç de fer-lo canviar d'idea, Montanya s'aparta del cas i Mosella recorre al Suprem amb un lletrat d'ofici. Tal com predeia el seu predecessor, el recurs és rebutjat. Mosella ingressa al psiquiàtric penitenciari de Carabanchel a Madrid. Ha perdut qualsevol dret sobre Muntraveta.
Però aquesta història encara ha de donar unes quantes voltes. L'advocat de Vicenç Mosella, Miquel Montanya, diu això del seu client en unes declaracions a la revista Tribuna.
Creo que Mosella solo ha sido feliz en el psiquiátrico de Carabanchel. Allí aprendió a hablar algo de castellano y por su carácter pacífico y servicial pronto se convirtió en recadero del centro. Porque Mosella, mientras no se le mencione el tema de sus fincas, es una persona de lo más pacífico que pueda imaginarse.
Aparentment, l'evolució de Mosella és tan bona que el 1982, 6 anys després d'entrar al psiquiàtric, els metges ja el consideren curat. Però encara triga uns anys a sortir del psiquiàtric, tot i que la sentència diu que la psicosis que padece constituye un proceso irreversible, el juliol de 1986 surt de permís i 3 anys després aconsegueix la llibertat definitiva. Vicenç Mosella s'ha passat més de 13 anys al psiquiàtric i ara en té 60. Per més que els metges assegurin que Mosella està curat del seu deliri, tan bon punt posa un peu a Llobera que declara que continua obsessionat amb Muntraveta. Sentim l'advocat Candi Pujol.
Doncs aleshores em va venir a veure ell com a advocat i em va portar els papers que tenia. Val a dir que no sabia llegir ni escriure. I em va dir que ell es considerava propietari i que l'havien pres. Jo llavors vaig estudiar els papers. Vaig veure que ell, en el moment de l'assassinat o homicidi, doncs era propietari d'una tercera part i, és clar, amb la indemnització de la... per poder cobrar la indemnització civil la muller i els fills de l'assassinat, doncs se li va subhastar aquesta tercera part, que va passar a ser propietat de la vídua i dels fills del senyor Tarrés.
Per més que el seu advocat li digui que ja no té cap dret sobre les terres, Mosella no es rendeix.
Presenta denúncies a Guàrdia Civil perquè considera que l'estan agredint la seva propietat, va al jutjat, busca algun advocat, és clar, li diuen que no hi té dret, però ell no s'ho creu, i no li cap al cap que per haver-se defensat i haver intentat preservar el que era seu, li puguin treure el que tenia de la finca, via indemnització. No ho entén. No ho entén ni ho vol entendre. I intenta, per tots els mitjans, diguem, legals, doncs aturar-ho.
Però no pot, i la història es repeteix. 1989, 27 d'octubre, divendres. Fa uns mesos que Mosella ha sortit en llibertat. A 2:15 de la tarda sona el telèfon a la caserna de la Guàrdia Civil de Solsona. És una dona que diu que té tres homes a casa que asseguren que han trobat dos cadàvers al bosc. Són llenyataires que treballen en una finca de Llobera, la finca Montraveta. Els guàrdies s'endinsen al bosc de Montraveta amb els tres llenyataires. Quan arriben al lloc dels fets, el primer que veuen és un cotxe Nissan Patrol totalment calcinat. A un costat hi ha un tap vermell de plàstic que fa pudor de benzina. Uns 200 metres més enllà, dos cossos estesos a terra. Les víctimes són José Utrero, de 30 anys i veí de Manresa, i Antonio Massana, de 44 anys i veí de Callús. Els han matat d'un tret d'escopeta a cadun.
Els llenyataires que han trobat els cadàvers d'Utrero i de Massana són companys de feina de les víctimes. Són treballadors d'una empresa de Callús i els han contractat els amos de Montraveta, els descendents de Julià Tarrés i el seu soci, perquè talin arbres. Aquest matí, com cada dia, els llenyataires han arribat a treballar a la finca ben d'hora. Cap a les 10, Antonio Massana, el capatàs, els ha manat que continuessin talant arbres mentre ell i José Utrero anaven a buscar el cotxe. El tenien aparcat més amunt, a la pista forestal, on havien estat feia poca estona.
Al cap d'una hora, més o menys, els llenyataires han sentit trets, però no hi han donat importància perquè és època de cacera i moltes vegades se'n senten de trets al mig del bosc. A 1:15 se'ls ha acabat la benzina de les motoserres. Massana i Utrero encara no havien tornat. Els ha semblat molt estrany i han decidit anar cap al cotxe. Quan hi han arribat, se'ls han trobat morts.
Crims. Per què matem?
Quan la Guàrdia Civil pregunta als llenyataires si les víctimes tenien algun problema amb algú, de seguida els diuen que sí. Tots tenen el mateix nom al cap. Un d'ells declara això.
Si tuviera que sospechar de alguien, sería de ese tal Mosella. A mí, como al resto de mis compañeros, me ha amenazado varias veces. Él decía que la finca era suya y me soltó que como me viera aparecer por aquí, me esperaría de otra manera. Me dijo que había estado encerrado 14 años por matar a un hombre y no le importaba volver a la cárcel, que tenía los cojones muy gordos.
Una patrulla de guàrdies civils entren a Montraveta trencant el cadenat a trets i protegits amb armilles antibales, però no hi troben ningú. La casa sembla abandonada. La majoria d'habitacions estan plenes d'andròmines i de mobles volcats i no hi ha electricitat. A la cuina, però, hi troben un sac amb menjar, ous, embotits, llaunes de conserva, un tros de pa... i també una maleta amb roba, sabates, alguns papers i unes fotos.
Les fotos els criden molt l'atenció. S'hi veuen uns llenyataires, però no estan posant per a la foto, sinó treballant, com si no s'adonessin que els estan retratant. Entre els papers també hi ha algun document que els sembla que podria ser important. Per exemple, una carta adreçada a Vicenç Mosella i signada per la seva dona. L'adreça del destinatari és el psiquiàtric de Carabanchel. En aquesta carta, la dona de Mosella li explica que li estan talant els arbres.
Quan va sortir de la presó, ell ja s'havia separat de la dona. Vull dir, ell no... Ell va tornar a Montraveta, però allà a Montraveta ja no hi vivia, ja no hi vivia ningú. La casa estava abandonada i ell vivia allà... Bueno, estava molt malament, la casa. Em sembla que no tenia ni llum ni aigua i allà s'estava.
A Mosella tant li fa que no hi hagués ni llum ni aigua. Recordem que va viure un any amagat al bosc. Ell volia estar-se a Montraveta, fossin quines fossin les condicions, perquè des d'allà podia controlar què en feien de la finca. Tant la dona com la filla gran de Mosella, en tenen tres, diuen a la Guàrdia Civil que no saben on és el pare i que fa dies que no el veuen. Igual com la primera vegada, els agents de la Benemèrita no els queda més remei que fer batudes per Montraveta. Aquest cop, amb més mitjans tècnics. Llegim una crònica del Diari de Lleida.
Una seixantena d'agents de la Guàrdia Civil de Solsona, la Seu d'Urgell i Pons, van iniciar ahir la recerca de Vicenç Mosella, que amb tota probabilitat es troba amagat als boscos del Solsonès, una zona que el presumpte assassí coneix a la perfecció. Els guàrdies, alguns dels quals anaven equipats amb armilles antibales, van utilitzar motos, cotxes i vehicles tot terreny per a la persecució. La tasca de rastreig, però, es va veure molt perjudicada per la intensa pluja que va caure durant la nit, que va esborrar el rastre del fugit i va despistar els dos gossos ensinistrats que es van portar de Barcelona.
Passen els dies i no hi ha manera de trobar Vicenç Mosella. La Guàrdia Civil tem que es torni a repetir la mateixa història que l'altra vegada, que hagin d'esperar que es cansi de fugir. Però aquest cop triguen molt menys a tenir-ne notícies. La nit del 18 de novembre del 89, tres setmanes després del crim, truquen a la comissaria de la Policia Nacional de Lleida. És l'amo d'una fonda del centre de la ciutat i diu que en una de les habitacions hi ha l'home que busquen.
Ell es va ficar en un hostal o en una fonda, va demanar una habitació. Els diaris i les televisions, no cal dir, se'n varen fer ressò de seguida. I, és clar, el propietari de la fonda o de l'hostal, de seguida, clar, en veure la pàgina del dia en què va aparèixer la notícia, es va adonar que, carai, que justament l'home que tenia a l'habitació X no era sinó l'assassí.
Així és com explica l'amo de la fonda la detenció del fugitiu en declaracions a TV3.
Lo intenté abrir y tenía el cerrojo por dentro. Y digo, mire, que soy el dueño, que quería hablar con usted. Y el hombre le faltó tiempo para dar la luz, levantarse y abrir. Y entonces, claro, le encañonaron y el hombre ni hizo ningún papel de nada. Y dice, no, si yo me iba a entregar ya.
Mosella està fumut. Abans d'arribar a la fonda s'ha passat molts dies amagat al bosc i té els peus plens de llagues de tant caminar. Té 60 anys, ja no té l'energia d'aquell home que va portar la Guàrdia Civil de Corcoll durant un any. Abans d'anar a la comissaria a declarar, ha de passar per l'hospital. Aquesta és la versió dels fets que va quedar escrita.
Siendo las 2 horas del día 19 de noviembre de 1989, en la comisaría provincial de policía de Lleida, se toma declaración al detenido Vicenç Mosella Mas, que reconoce ser el autor de los disparos contra 2 personas que aparecieron muertas en la finca de Montraveta. El arma con la que se efectuó los disparos es una escopeta de caza del calibre 12 o 16 que 3 o 4 días antes del hecho había encontrado dentro de un saco en las proximidades del lugar en el que acostumbraba pasar algunos ratos cerca de la masía Montraveta. El motivo de disparar contra tales personas fue que una de ellas, a la que conocía como el Masana, era la que mandaba en la finca y ordenaba la tala de árboles, tala que estaba provocando la ruina de la finca y del propio declarante, que se considera propietario legítimo de esta. Quiere hacer constar, sin embargo, que a la otra persona que resultó muerta no hubiera querido matarla, puesto que se ha enterado de que era un simple trabajador y eso le ha apenado mucho.
La Guàrdia Civil busca l'escopeta pel bosc, però no li troben. Mosella diu que no recorda exactament on la va deixar. Ja heu sentit que assegura que se la va trobar un dia per allí, que no era seua. La Guàrdia Civil, en canvi, creu que és la mateixa que va fer servir per matar la seva primera víctima, Julià Tarrés. La incògnita, però, no s'ha resolt mai. L'escopeta no va aparèixer. Vicenç Mosella torna al psiquiàtric de Carabanchel a l'espera de judici. Els familiars de les víctimes, a través dels seus advocats, demanen que s'investigui per què el van deixar sortir si els experts havien dit que la seva malaltia era incurable. Que sapiguem, no van aconseguir depurar responsabilitats. Al maig de 1992, 3 anys després del segon crim, l'Audiència de Lleida torna a jutjar Vicenç Mosella. Aquest cop, ni tan sols l'acusació particular demana pena de presó. Totes les parts proposen que se li apliqui l'eximent complet d'alienació mental i que continuï tancat al psiquiàtric. Mosella, per la seva banda, demana al tribunal que l'indemnitzin amb 10 milions de pessetes pels greuges que considera que ha patit amb la finca. Alhora, reconeix haver mort els llenyataires i diu que es penedeix de la mort de José Utrero. Quan acaba la vista, mentre tres guàrdies civils l'escorten fins al furgó policial, els periodistes segueixen Mosella i aconsegueixen parlar un moment amb ell.
El Massada sortí com amo, per tot.
Però que se burlava.
L'amo soc jo.
Se burlava d'usted, Massada.
Sí, i havia sigut amenaçat i tot. Amenaçat i tot.
La sentència de l'Audiència Provincial de Lleida explica així com es va produir el crim.
Impulsado por su delirio, el mes de septiembre de 1989, Vicenç Mosella se trasladó a vivir a la casa de Montraveta a pesar de su estado semiruinoso. Y allí instalado, acudía todos los días a un lugar determinado de la finca, desde donde con total desesperación podía ver cómo los trabajadores enviados por los dueños extraían la madera de los árboles que cortaban. En ese tiempo, tuvo diversos altercados con dichos operarios, a los que advirtió que la finca era suya y que debían desalojarla, pues si no, les esperaría de otra manera, que ya había matado a un hombre y que no le importaba volver a la cárcel. Uno de esos días acudió con un fotógrafo profesional y realizó diversas fotos de los operarios, y otro día con una persona que, a instancias de Mosella, exhibió una pistola que resultó ser de fogueo y realizó varios disparos al aire. Especialmente discutió con el encargado de los obreros, Antonio Massana, al que dio muerte. Para ello, rescató una escopeta de caza que tenía oculta en el bosque, la cargó con dos cartuchos rellenos de postas y en las primeras horas del día 27 de octubre de 1989 se apostó cerca del camino por donde Massana debía pasar, a cierta altura del mismo, con plena visibilidad y perfectamente oculto tras los arbustos y ramas que al efecto colocó. Sobre las 11 horas, apareció caminando Antonio Massana, que iba acompañado por uno de los trabajadores, José Utrero, y cuando los tenía a su altura, sin mediar palabra, disparó un primer tiro contra Massana, que en esos momentos se encontraba dando su perfil derecho al agresor. Los proyectiles, en número de 6, le alcanzaron principalmente su región dorsal derecha, hombro derecho, clavícula y axila, y le afectaron el corazón y el pulmón, por lo que murió instantáneamente. A continuación, sin mediar tiempo para reaccionar, disparó el otro cartucho contra Utrero, que también se vio alcanzado por otras 6 postas que afectaron a cara, hombro derecho y clavícula y lesionaron principalmente pulmón y arterias y venas pulmonares, por lo que murió casi al instante. El acusado escondió el arma y huyó del lugar de los hechos. En los días sucesivos, se escondió en el bosque y fue caminando hasta Calaf. Finalmente, de allí se trasladó a Lleida en ferrocarril, donde fue detenido.
L'Audiència de Lleida té en compte l'alienació mental de l'acusat. L'absol dels dos delictes d'assassinat i en decreta l'internament en un centre psiquiàtric, del qual teòricament no podrà sortir fins que es curi, o sigui, segons els metges, mai. A més, el condemna a pagar més de 30 milions de pessetes d'indemnització als familiars de les víctimes. Com l'altra vegada, Mosella recorre la sentència al Suprem, però li tornen a denegar.
El 1996, 4 anys després de la sentència, es reforma el Codi Penal. A partir d'ara, ningú no podrà estar tancat indefinidament en un psiquiàtric penitenciari. La justícia dicta que Mosella podrà sortir-ne quan hagi passat 25 anys internat. És a dir, com si complís una pena per assassinat. L'11 de novembre de 2014 es van complir 25 anys del segon ingrés a presó de Mosella, però no va arribar a sortir-ne mai. Havia mort el 21 d'abril de 2003, amb 74 anys, al psiquiàtric d'Alacant. Fins al final, va continuar enviant cartes a la justícia demanant que l'indemnitzessin per haver-li talat arbres de Montraveta. Doctor Àngel Cuquerella, el nostre psicòleg forense aquí a Crims, benvingut. Què és la psicosi paranoide?
En aquest cas, la psicosi delirant o paranoide, d'acord, és una psicosi amb la qual apareix un deliri, per tant, una idea una idea irreductible a la lògica, una idea, diguéssim, que no genera crítica per part del subjecte, un trastorn del contingut del pensament que queda d'alguna manera enquistada i que, fora d'aquesta idea delirant, la persona pot fer una vida més o menys normal tenint, diguéssim, aquesta idea amb un extrem de del seu pensament i fora de la qual pot portar una vida a nivell relacional i a nivell personal més o menys normal. És a dir, és un trastorn, a més, que apareix molt més tard que altres psicosis com l'esquizofrènica i que pot aparèixer als 30-40 anys tranquil·lament i no interfereix tant la vida diària com si ho faria, per exemple, una psicosi esquizofrènica o un trastorn bipolar, per exemple. No?
Seria el cas del Vicenç Mosella?
Correcte. Té una psicosi paranoide, un quadre delirant, no?
Es pot tenir una psicosi paranoide i no fer mal a ningú.
Per suposat. Hem de partir de la base, com sempre dic, que la malalta mental greu no té una relació directa de causa-efecte entre malaltia mental greu i violència. Hem de partir d'aquí, no? A partir d'aquí, si hi ha una malaltia mental greu i hi ha factors afegits, com podria ser aquest cas, o amb altres, toxicomanies, aspectes traumàtics, el context determinat, estrès, etc., a partir d'aquí poden desencadenar-se conductes que, si tenen a veure realment amb el deliri, puguin desencadenar reaccions amb més facilitat irritables o heterogressives cap als altres, que una persona que no té aquesta distorsió, diguéssim, greu del pensament. No?
Com veu Vicenç Mosella?
En algun moment es refereixen amb ell com una bona persona, no? Bé, es pot ser bona persona, tenir una malaltia mental greu com ell tenia, desconec si la tractava farmacològicament o psiquiàtricament o tenia un seguiment, diguéssim, adequat al seu perfil o no el tenia, però, diguéssim, fora d'aquest deliri, ja ho diuen en algun dels ingressos penitenciaris, ell és una bona persona, una persona servil, submissa, amb el sentit d'ajudar tothom, de volcar-se cap als altres. Per tant, és una persona que fora del seu deliri probablement era una persona molt normativa i molt adequada, però el deliri i la interpretació que va significar aquest deliri doncs va suposar conductes greus, no? En aquest cas, fins i tot amb eximent completa la conducta, no?, de la responsabilitat.
Una obsessió per la Terra.
Sí, però una obsessió patològica. No és només un trastorn obsessiu compulsiu o una obsessió amb el sentit d'insistència o rumiació, no?, d'aquesta idea, sinó és una idea equivocada que interpreta de forma absolutament incorrecta. No?
I com neix i s'alimenta una obsessió?
Un deliri obsessiu, com aquest cas, no té una causa o un moment concret de naixement. No? Jo crec que és una persona que podria, suposo, no, haver brotat amb aquest deliri, no, amb aquesta psicosi, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, i en aquest cas jo crec que va ser el foco personal o el foco familiar o l'herència el que probablement va generar aquest deliri i va quedar encapsulat i, per tant, irreductible a qualsevol argumentació lògica, legal, policial o de qualsevol altra mena. No?
Què és més freqüent, penedir-se d'haver matat una persona o no penedir-se?
És que penedir-se implica una vivència de culpa, no? D'haver fet una cosa mal feta i, per tant, tenir una resposta emocional. I ell, crec que a causa del deliri, s'estava defensant d'un atac. Per tant, ell no entendria el que va fer com una cosa mal feta, sinó com un atac personal. Atacaven les seves terres, per tant, l'atacaven amb ell, per tant, havia de defensar-se. I aquest circuit d'interpretació patològica és el que amb ell li servia per estar tranquil, per estar en pau, per no viure el que havia fet com un homicidi o un assassinat o atemptar greument contra la vida d'una persona o la seva integritat. No? Ell no ho interpreta com ho interpretarem el resto de persones que sí tenim emocions prosocials, culpa, penediment, etc. No?
Doctor Cucarella, d'aquest cas, què és el que li ha cridat més l'atenció?
Fins a quin punt una persona és interpretada equivocadament pel seu context, pel seu entorn, és castigada amb un càstig que no serveix de res perquè no l'entén.
Gràcies.
Semblava que amb la mort de Vicenç Mosella es tancava per sempre la història dels crims de Montraveta. Però el gener passat, algú va matar l'actual propietari de la finca, Joan Coromina, de 61 anys. El van trobar mort d'un tret al pit a la Baronia de Rialb, a 50 quilòmetres de Montraveta. en una altra finca que també era propietat de Joan Coromina. Els Mossos encara estan investigant el cas i, per tant, encara és d'hora per dir si podria tenir alguna cosa a veure amb la història que us hem explicat avui. Quan sigui el moment, ja en parlarem. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Nil Montilla. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Cantant els cargols.